Hola, bon dia, Montse.
Bon
Avui
dia, t'he
enganxat, Enric. He arribat abans que tu.
Sí? Venia corrents a seure sense molestar ningú
què
a la fila
passava?
Zero.
Què t'has adormit avui o què?
Sí, sí, he de reconèixer que sí.
Pues això no pot ser, eh?
No, ho sento, no tornarà a passar, ho
a
sento.
A estes hores.
M'he equivocado.
A aquestes hores del matí, haver-te adormit, tela, eh?
Tela, tela, tela. I començarem amb les efemèrides. Perquè, mira, ja em fa gràcia començar amb això de les efemèrides. Avui, dia 10 de maig, a l'any 37, es va establir la censura de premsa a Barcelona. Tan lejos, tan cerca.
Sí.
A l'any 50, a veure si saps de què parlo, es constitueix la Societat Espanyola de Automòbils de Turismo.
La SEAT.
Siempre estamos apretando tornillos, pensava sí, que era jo.
Sí, sí, sí. És el nom real, este.
I a l'any 1899 va néixer Fred Astaire. I no podem començar el programa sense parlar del Festival de Cannes. El Festival de Cannes es va inaugurar abans
d'ahir. Sí, però espera, espera. Fred Astaire, el que portava ferros a les sabates?
Sí, claro. Ell i Gene Kelly. Doncs, com et deia, ha començat el Festival de Cannes, la 71a edició. Un programa que presenta 21 pel·lícules de 14 nacionalitats diferents. I saps qui és la presidenta del jurat?
Qui?
La Cate Blanchett.
Ei!
La setmana passada van presentar Manifiesto,
sí,
que la fa ella.
Sí, sí, sí.
Doncs
que
justament,
fa 13 personatges diferents.
Ah, això mateix, doncs és la presidenta del jurat d'enguany del Festival de Cannes.
Molt bé, això vol dir que ja té una edat, eh?
Això vol dir que ja té una edat. En fi, anem a la cartellera. I engeguem amb un documental, també.
Bueno,
aquesta setmana tenim
clàssic.
Documentals, pues engeguem en un documental. En aquest cas, Niñato.
Palomas mensajeras, vuelan las ideas, van a pelear en estilo de pelea. Mercenarios, en unos atropellando, estos con ellos, oh, me las captando yo.
Un documental espanyol, dirigit, escrit i en fotografia d'Adrián Orr, que és la seva òpera prima. Ha estat nominada en diversos festivals i l'any 2007 en el Favici va tenir el premi a millor pel·lícula. Un drama.
Sí, bueno, este documental, molt documental, és un documental, però és d'aquells que...
A veure, Enric, sí o no? És un documental?
Sí, bueno, ara podríem parlar també de si estem fent un programa d'efemèrides o de cine.
Perdó. Era important.
Molt bé. Doncs, este documental retrata el dia a dia al llarg dels anys de David, que és un noi de 30 i tants anys, que no té feina fixa, que viu a casa dels pares i que li agrada molt la música hip-hop. I ell cuida de tres nens, la seva filla i els dos fills de la seva germana. El més petit no li va bé l'escola i cada dia reclama més atenció a son pare, no, perquè no està
a mà.
Al tio. Per tant, arriba un moment que este tio...
És la figura paterna.
David és la figura paterna i és el que fa funcionar la casa, el que els lleva, els dona d'esmorzar, tot
però,
això.
Així com a un tema d'igualtat.
Sí, però més que un tema d'igualtat és una manera de viure. O sigui, veiem com David s'enfronta als problemes del dia a dia, cada dia, s'esforça per ajudar els nens en la seva autonomia. I per tant és un relat de la vida familiar que emociona molt i mostra els valors universals de les relacions entre gent gran, crios, família, amics.
Està bé, interessant. Està bé, està bé.
Està molt ben valorat per la crítica.
Vale.
I per tant és una pel·lícula d'aquestes que tot i ser un documental que no són tan atractius, doncs valdria la pena anar a veure.
Molt bé, doncs primera recomanació del programa d'avui. I ara comencem ja amb les pel·lícules i anem a Operación Huracán, i no és el Mestral.
Se acerca un huracán. Tenemos que irnos.
Se presenta la agente Corbin.
600 millones, ¿están todos?
Aquí están, más otros 300 igualitos a esos.
Es tu responsabilidad.
Una pel·lícula americana dirigida per Rob Cohen, el mateix director de A Todo Gas, i que ens recorda una mica aquelles pel·lícules dels anys 90 de Twister, Tornado. De fet, si no m'equivoco, el director de fotografia Shelley Winston o Johnson, em sembla que es diu, va aprofitar les imatges de l'huracan Matthew justament per aquesta pel·lícula.
Sí, sí, perquè el director de la pel·lícula, Rob Cohen, li va dir: vull imatges des de l'ull de l'huracà, si pot ser. I se'n van anar a
l'huracà Matthew.
L'huracà Matthew, que estava en aquells moments fent destrossos pel món, i van rodar enmig de la tormenta amb vents de 160 km per hora. Agafa't a la càmera, que se te l'endú. Mira, d'una banda tenim un huracà que s'està acostant a un poblet d'Alabama. Allà s'hi acaben de retrobar dos germans. Un és un meteoròleg expert i l'altre és un mecànic. Ja està. Els germans, de petits, van viure la mort de son pare a causa d'un huracà, perquè son pare era dels entusiastes dels huracans,
que els
anaven a veure i tot això.
Sí.
Bé, mentre estava evacuant el poble, perquè l'huracà s'acosta, el Departament del Tresor dels Estats Units treballa en contrarrellotge per destruir 600 milions de dòlars en bitllets vells abans que arribi la tormenta. Hi ha una agent, que és la protagonista, que és agent del govern, que demana als dos germans que l'ajudin per arreglar un generador elèctric que els permeti destruir tots aquells diners vells. Però resulta que no sap que hi ha un complot per robar aquella fortuna, i aprofitant el descontrol de l'huracà i de tot el que està passant allà. Moraleja: desgràcies naturals, atracaments, acció i cotxes que volen.
És allò de que no llueva cafè, que llueva amb billetes de dòlar, no?
O un todoterreno.
O un todoterreno. Molt bé, seguim als Estats Units amb la pel·lícula Sansón. La pel·lícula dirigida per Bruce McDonald és la seva òpera prima, però a mi, perdoneu, cada vegada que sento Sansón me surt Sansón i Dalila, del Víctor Mature i de la Henry Lamar.
Sí, però el Víctor Mature ja està una mica passat.
Sí, però és d'aquelles imatges infantils, d'una pel·lícula del Cecil B. DeMille, de Sansón amb el Víctor Mature. No sé si va fer res més, però Sansón segur.
Sí.
Bueno,
penso que era de l'any 53 o així, de Sansón.
Sí, sí. En fi, una pel·lícula de transfons mitològic, bueno, bíblic, no?
Tenint en compte que quan el Víctor Mature, molts dels que ens escolten
no
estaven al cas,
no.
Us explico. Sansón és un hebreu forçut de l'Antic Testament que lluita contra l'exèrcit filisteu i els guanya tots. Guanya, bueno, és un forçut d'aquells de... sembla la massa. I Dalila és la que l'encandila.
Mhm.
I resulta que ella vol descobrir el secret de la seva força. I
no expliquis, no faigues un spoiler per qui no conegui la història.
I treballa per l'emperador contra qui lluita Sansón i l'enreda.
I el fa perdre la força.
Sí,
no explicarem com.
Li talla el que no li tenia que tallar. Les dones són de por, escolta.
No siguis a xafar guitarres.
Això ja es veia venir... des de quan Sansón...
Abans, a l'Antic Testament, imagina't. Molt bé, doncs seguirem als Estats Units i presentem The Wall.
¿Es eso? Atacaron y se fueron. ¿Quiénes lo hicieron? Ya no están.
¿O es un profesional?
No hay movimiento, ni rastro de una sombra. Voy a bajar ahí. Se acabó.
Entendido.
Una pel·lícula també americana dirigida per Doug Liman, que, bueno, aquest director va fer El senyor i la senyora Smith, del Brad Pitt i l'Angelina Jolie, El caso Bourne. Per tant, tenim Acció assegurada, Guerra de l'Iraq. Bueno, jo crec que si la setmana passada vam explicar 12 valientes, que a més comparteixen un dels actors en la guerra d'Afganistan, ara ens toca anar a Iraq, no?
Sí, la diferència és que els 12 valientes era més, com te diria, soldats americans amb metralletes a dalt d'un cavall. Entens?
Sí, és veritat que ho vas explicar així.
En canvi, aquesta és com més sèria. Estem a la guerra d'Iraq, eh? Dos franctiradors americans estan al desert i arriba un punt en el que hi ha un franctirador iraquí que ells, els americans, no saben on és, no el poden veure i els dispara. En fareix un i aleshores queden els dos americans darrere d'un tros de paret que queda allà, que els protegeix, i el tirador iraquí juga amb ells el gat i la rata, perquè quan ells truquen per l'emissora dient, ei, necessitem ajuda tal i qual, el que s'hi posa és l'iraquí.
Ah,
i aleshores és tota la peripècia d'estar allà atrapats a ple sol, un d'ells ferit, amb un paio que no saben on és, que és, depèn de cap a on treguin el cap, els hi fotran un tret. Suspense.
I guerra. No abandonem la guerra, la tenim a tota hora. Bueno, anirem a un tema més lleuger. Bueno, no sé si serà lleuger, però no, més lleuger crec que no, però és igual. Va, verdad o reto.
¿Sabes que Olivia está enamorada de tu novio?
Para nada.
¿Quieres parar?
Penélope.
Reto.
Enróllate con Olivia.
¡Que empiece la fiesta!
¡Mola!
Carter.
Verdad.
¿Qué intenciones tienes con nuestra querida Olivia?
Necesitaba engañar a alguien con amigos para que me siguieran hasta aquí.
És que he dit lo de lleuger, perquè ara ens explicaràs tu que això va d'un grup d'amics que es troben per jugar a Verdad o Reto. I jo ho he associat als Perfectos Desconocidos i a la Noche de Juegos, que és que fa setmanes que estem dient que no val la pena anar a sopar amb els amics perquè t'acaben liant en coses molt grosses. Era per això. O sigui, el to lleuger li he donat jo.
Molt bé. Així m'agrada, home. Improvisació.
Molt bé.
Aquí jo he hagut de fer un treball de recerca per saber què és aquest joc del Verdad o Reto.
Home, Verdad o Consecuencia.
Bueno, però
jo no havia jugat de jove.
Bueno, perquè tu vas ser jove en una època que jo no jugava ja, segurament. El tema és que el joc un pregunta a l'altre Verdad o Repte, no?
Claro.
I si l'altre tria veritat, li fa una pregunta
i
incòmoda
veritat,
i ha de contestar la veritat.
No? Vale. Jugar,
i si l'altre tria repte, li posa una prova que ha de realitzar.
Claro.
Com aquest que deia ara fa un moment, que enrotlla-te com flanita. No?
Claro, és que jo, de joveneta, deia, a qui t'agrada? Era la veritat. I tenies que dir el nom del noi que t'agradava. I si deies conseqüència, doncs li has de fer un petó.
Toma ja.
Era això.
Bueno. Doncs bueno, resulta que un grup d'amics juguen això, a Verdad o Reto, o com se digui. I la situació es torna molt perillosa perquè algú o alguna cosa, no sabem, fa que els que responen sense dir la veritat o els que no accepten el repte que se'ls proposa són greument castigats.
O sea, que és...
I la pregunta és, algun fet sobrenatural?
O sea, que el Verdad o Consecuencia, en serio.
En serio, i a més és una pel·lícula de terror.
Veus?
No és una pel·lícula de...
O sea, que de lleugera no tenia res, estava clar. A mi que m'ha transportat a èpoques passades. Vale, i abandonem els Estats Units i ens situem a França, Mi Familia del Norte.
Tras años de esfuerzo, es el más snob de todos los parisinos.
¿Cuáles son sus influencias para inspirarse?
Diría que, sobre todo, nosotros mismos.
Hasta el día en que sufrió...
Mi cuñado es chuti, pero se avergüenza de nosotros.
Una grave recaída. ¡Ah!
¡Mamá!
Estem a França, per tant, la pel·lícula està escrita, dirigida i protagonitzada pel mateix actor, director, guionista, que es diu Danny Boone, que és el mateix actor que va fer Bienvenidos al Sur i que va dirigir Bienvenidos al Norte, que no té res a veure en Mi Familia del Norte. Imagina't si ho he liat, això.
M'has marejat una mica. Mira, el protagonista és un arquitecte i dissenyador. De moda a París, un tio d'èxit que es mou en ambients molt exclusius i de luxe. Ell per això amaga que ve d'una família molt modesta d'origen rural del nord de França i que són ferrallers amb poca cultura, etc. Doncs bueno, en una important inauguració de la seva obra com a arquitecte d'èxit de París se li presenta la família: pare, mare, germà, cunyada, i se li presenten per sorpresa. I a més, en això xoquen els dos mons, no? El de la cultura refistolada on ell s'ha introduït i el dels familiars incultes i extravertits que parlen en un argot que no queda gens fi, es veu.
Clar.
Per acabar-ho d'arrodonir, ell té un accident, un cotxe l'atropella i cau i resulta que perd la memòria. I quan retorna en si, està com quan tenia 20 anys i vivia al seu poble. Per tant, torna a parlar l'argot familiar.
I ha perdut tot el glamour.
I, ni glamour, ni distinció, ni res. I aleshores, doncs, bueno, és com es pot tornar a adaptar i com els pares i la família i tot això...
Són els que l'ajuden.
Pues, claro, claro. Però és el xoc entre la tonteria parisenca de lujo...
De la soirée, del glamour...
Exacte. I la gent de poble que funcionen per famílies.
I que és el més autèntic. En fi, coses de la ciutat.
Veig que t'agradarà aquesta.
Aquesta no ho sé.
És de riure, per
sí,
això.
Sí, però jo que se'n riguin d'aquestes coses és una mica allò, tipo, no sé, sal gruesa, no m'agrada. En fi, seguim a França, va.
Estàs molt fina avui,
eh? Estic molt fina. La mujer que sabia leer, això...
¡Se nos acusa!
Ha sido declarado el estado de emergencia, señora. Tenemos todo el derecho.
Estábamos solos.
Una película escrita y dirigida por Marine Francen. Es la seva ópera prima. I va ser premiada en el Premi Nuevos Realizadores del Festival de San Sebastián de l'any 2017. Una història històrica.
Sí, estem en 1852, fa rato d'això. I després del cop d'estat de Napoleó III, els soldats van doncs pels pobles i s'emporten els homes. En aquest cas, s'emporten els homes d'aquest poble. És moment de repressió ja, més que d'emportar-se'ls a la guerra. És
de càstig.
Clar, exacte. I aleshores es troben pues, que els camps, qui els ha de treballar? Pues, les dones. I les dones fan totes les feines del camp i amb el temps arriben a un acord. Diuen, el primer home que vingui serà per totes.
Pobre.
I va un home i arriba.
I no el vol ningú.
No, espera't. La pel·lícula en francès es diu El Sembrador, que està molt bé perquè... el títol original una mica et parla d'aquest home que arriba,
sí,
que és el que pot treballar els camps, els pot sembrar, però també les dones li demanen que sembri més enllà dels camps.
Clar.
I per tant, arriba aquest home i s'enamora de Violet, que és l'única dona que sap llegir del poble. Ella s'enamora d'ell, ell s'enamora d'ella... Però, bueno, el tracte és el tracte.
Per tant, l'ha de compartir amb tota la comunitat.
Sí, sí. El que passa és que també els uneix a Violet i a aquest home, que es diu Jean, la lectura compartida dels llibres i, bueno, unes converses que amb les altres noies no té. I bé, és
curiós.
Aquesta història. La crítica en parla molt bé d'aquesta pel·lícula. Per tant, és de les que també ens hem d'apuntar, Montse?
Pues sí, és veritat, la crítica la deixa bé, pues sí, l'apuntem. I ara anem a Espanya. Media hora i un epílogo. Aquesta pel·lícula és l'òpera prima del director Epigmenio Rodríguez. I jo diria que és una pel·lícula rara.
Sí. Mira, no sabem de què va, perquè el que ens diuen d'aquesta pel·lícula és que en 30 minuts es pot construir un món o bé se'l pot destruir. En 30 minuts, ni un minut més. Diu que aquesta pel·lícula ho aconsegueix en una història trepidant on l'espectador contempla la tragèdia astorat. I diu que es pot contemplar el drama des d'una cadira giratòria on l'espai i el temps es multipliquen com peces d'un trencaclosques fascinant que només l'espectador pot acabar de completar. 30 minuts. T'atreveixes?
Sí. Aquesta també l'apuntem. Això també em faria gràcia. Només pel tipus d'explicació ja està bé. I passem a l'última pel·lícula, La fàbrica de nada. Una pel·lícula dirigida per Pedro Piño, que també és la seva òpera prima, i diria que és una pel·lícula de contingut social.
Ui, esta pel·lícula, esta és la que no hem de fallar. Mira, estem en una fàbrica d'ascensors. Una nit, un grup de treballadors se n'adonen que els administradors de l'empresa estan robant la maquinària i els materials. Quan es preparen per treballar, els diuen que no facin res, que no treballin. I mentrestant, les negociacions per despedir-los van avançant. Els treballadors es revolten, cosa que afectarà a tot el que els envolta, a la seva vida familiar i també a la vida dins la fàbrica, aquella fàbrica que no fabrica res. Jo diria que és la millor d'aquesta setmana. Molt bona, segons la crítica, i una pel·lícula dramàtica, reflexiva i còmica a la vegada.
Molt bé, aquesta també l'apuntem. I ja hem dit que era l'última pel·lícula, però no l'última cartellera, perquè l'última torna a ser un documental dedicat a Maria Callas, Maria by Callas.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María.
És el retrat de la vida i el treball de Maria Callas, la famosa cantant d'òpera que va morir fa 40 anys.
La divina.
Exacte, un documental amb fotos, cartes privades, vídeos personals, escenes d'arxiu i tot això per recordar la seva llegenda. Molt ben valorat per la crítica i amb documentació desconeguda fins ara.
Exacte, fotos, articles, trossos de pel·lícula... bueno, també interessant. I aprofitem per acabar el programa, perquè ja hem arribat hasta el final.
Sí, amb el O mio bambino caro,
caro
de la Callas.
Molt bé, Enric, pues molt fins bonica. La setmana que ve ens tornem a retrobar.
Sí, senyora, a fila zero. No vinguis tard com avui,
no.
Que te m'has adormit.
Bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.